Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Aquí comencem les converses gironines, cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter, aquest és un programa fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. I la proximitat és setmanal, sempre amb en Josep Víctor Gay. Aquí saludo. Víctor, com estàs?
Molt ben acompanyat d'una persona doncs, que fa una feina social important i que no sempre és reconeguda. Avui tractarem doncs, de que sigui més reconeguda com es mereix.
Efectivament, perquè de vegades ja ho hem dit més d'una oportunitat, a vegades el que no fa l'administració ho han de fer les persones i quan hi ha persones que tenen la capacitat de la nostra convidada d'avui, doncs passen coses fantàstiques. Anem a saludar, sense més preàmbuls, Maite Cobos, des de la direcció del Trampolí. Maite, com estàs? Gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres per la convidada, gràcies.
Bé, fa uns anys dèiem el trampolí de la Bisbal, ara hi hem de dir el trampolí una mica de tot arreu, no? A poc això va creixent.
Efectivament, efectivament. Ara ja pues, tenim serveis a diversos llocs i atenem a persones de molts llocs de la província de Girona i de vegades també venen nois i noies de Barcelona. I al tenir una botiga a Barcelona, doncs això, bueno, s'expandeix, sí, sí. Bueno, la necessitat és el que té, no? Que vas fent coses per cobrir una necessitat i te surt una altra i vas cobrint forats.
Hauríem d'explicar pels oïdors i oïdores que ens segueixen, però especialment els que avui ens sintonitzen, quins serveis ofereix el trampolí. I aquí, a quins segments de la societat atén especialment?
Doncs el Trampolí és una entitat que fa servei i dona servei a persones amb discapacitat psíquica de tots els llocs. Nosaltres no diguem mai que no. I tenim diversos serveis, per exemple, el servei d'atenció a diurna, que és el DCTO, Servei de Teràpia Ocupacional, que bueno, els nois venen a les 9 del matí i marxen a les 6 de la tarda a casa seu, tenim un servei de transport, i després els nois que viuen a una llar residència, pues, a les 6 de la tarda doncs, venen les educadores i se'ls emporten al pis, que és un lloc on conviuen 5 persones. Després, clar, atenem també, donem servei també laboral a persones amb discapacitat psíquica que tenen problemes per accedir al món laboral, doncs hem creat una sèrie de, diguéssim, negocis, com és botigues de segona mà a diverses localitats. I després, últimament hem obert un bar al centre del municipi, de la Bisbal, on pretén ser un bar que dona... Bueno, un bar totalment normalitzat, que on van les persones amb discapacitat psíquica, que m'agrada molt aprendre alguna cosa amb tota la seva tranquil·litat, però també dona servei laboral perquè està treballant persones amb discapacitat. I ara pretenem convertir el bar en un centre especial de treball. Estem ara amb tota la paperassa, amb la Generalitat, a veure si ens donen el permís, i podem obrir un centre especial de treball aquí al bar, que això seria una molt bona cosa perquè podrien accedir nois i noies amb discapacitat, podrien aconseguir doncs, un lloc de feina normal, un lloc de feina més que els hi agrada, perquè ja, bueno, pues el bar a qui no li agrada, anar al bar, no? I sobretot als nois, doncs poder servir a la gent, això és una gran cosa. I bueno, estem ficats en aquests embolats i alguns més.
Ja, que no són pocs. Per cert, Maite, alguna persona que ens escolti, igual, i amb tota la bona intenció, pot pensar, però de totes aquestes persones, no se'n preocupa i ocupa l'administració? Ha de ser una entitat com el Trampolí qui posi en marxa totes aquestes actuacions? Què li diguem a aquesta persona?
Sí, això és molt trist, perquè no passa a tot el, a tot el, a totes les, a totes les nacions, no? Tots els països, perquè és molt trist que una entitat social hagi de tenir la iniciativa, o sigui, detectar les mancances que pateixen aquestes persones, detectar-les i ficar-se amb embolats com els que us he explicat, que no són pocs, per poder donar servei, perquè l'administració a aquest país el que fa és espera que els altres ho facin. Després arriba l'administració, comença a posar pegues, comença a fer demandes i després, quan ja està tot fet, i després ve l'administració i s'apunta al tanto. Després te diu que, bueno, que ens poden ajudar, pues, donant un cop de mà amb subvencions per poder pagar tot el personal i tal, però no s'arriba. Primer, que no s'arriba mai a pagar tot el que ells demanen, i has de fer pues, filigranes. Nosaltres, per exemple, tenim, des de fa molts anys, fem un intercanvi amb una entitat del nord d'Alemanya, darrer de Wittenbruck, i la primera vegada que van venir, t'ho juro, van al·lucinar que per què nosaltres havíem de posar-nos al front de totes aquestes iniciatives per poder cobrir les necessitats que l'administració hauria de cobrir. Per exemple, a Alemanya, doncs, cada any dediquen, doncs, dintre del seu pressupost social, una quantitat de diners, doncs, per crear serveis. No aquí. Aquí no, el pressupost que destinen, a part de ser mínim, doncs, de vegades sembla que serveix només per pagar funcionaris que posin pals a les rodes. Jo ho veig així, perquè, bueno, és molt trist, eh? La veritat és que és molt trist que aquest país, que es diu europeu i avançat i tot, pues, hagi de dependre de les entitats socials o de persones com jo, que estan mig boges i que es fiquen al mig de tots aquests problemes, perquè no és fàcil crear un servei. Per exemple, obrir un bar, i més en aquests moments, no? Per exemple, nosaltres hem presentat, pues, a l'administració, a la Generalitat, tota la documentació per obrir un centre especial de treball, i fixa't tu, des de fa un any i pico, només han rebut 2 sol·licituds, una altra i la nostra, per obrir un centre especial de treball. I això és perquè avui dia ningú es fica en aquests follons, però clar, si no es fiques, aquests nois no tenen cap possibilitat de feina actualment.
Seguim amb problemes. Sí. La situació, doncs, de convocatòria d'eleccions a nivell de a Catalunya ha paralitzat, es vulgui o no es vulgui, paralitza moltes iniciatives, moltes, inclús projectes legals de legislació, perquè per llei s'han de paralitzar. Us afecta que aquest període, que pot ser llarg, de diguem-ne, de convocatòria electoral, etc. Això suposem que no ajuda. És així?
No, clar que no ajuda, però clar, perquè és que és molt fàcil. Els diners van destinats... O sigui, ara es paralitzarà tot una altra vegada, perquè hi ha eleccions. Però és que quan hi ha eleccions es paralitza tot més. Però és que a mi em dona la sensació de que sempre està paralitzat. Vull dir que... Nosaltres crec que ho notarem, perquè no rebrem les respostes a temps del que hem de rebre, però també he de dir, sincerament, que la meva perspectiva és que sempre està paralitzat, perquè no veig que hi hagi ni interessos, ni interès, ni res. O sigui, de vegades inclús entres instàncies a segons quins municipis i no reps cap resposta a la instància. Bueno, això ja ho diu tot. O sigui, si ja des de l'Ajuntament, que ajuntaments, que són les entitats públiques més properes a la persona, al ciutadà, ja no són capaços de respondre a una instància, la Generalitat, que està una mica més lluny, pues, no sé, jo... No tinc moltes esperances, ja vaig perdre les esperances en les entitats públiques des de fa molt de temps, perquè jo crec que és la maquinària, l'estructura com estan organitzats de forma estructural, ja no arriba al ciutadà. Vull dir, no. I ara, pues, amb les eleccions anticipades, pues, encara menys, ara es paralitzarà tot. Després de les eleccions es torna a paralitzar perquè diuen que els que entren s'han d'adaptar i així s'anem.
Bé, diuen que l'Unió fa la força i més davant de tantes i tantes dificultats. Esteu units, unides, les entitats del sector? Quina és la situació?
Sí, unides relativament, perquè cada un té la seva guerra i el dia a dia te menja molt, la veritat, davant de totes aquestes dificultats. Però sí que ara fa poc, el dia 3 de desembre, ens van unir totes les entitats d'aquí del Baix Empordà, vam celebrar vam organitzar diferents actes i ens van presentar de forma unificada, pues, també vam tenir reunions, vam posar sobre la taula les nostres preocupacions i sempre mirem de reunir-nos algun cop a l'any. Però ja dic que el món social, el dia a dia, a l'atendre persones que ja aquestes persones pateixen de moltes dificultats, que has de cobrir, te demana no 24 hores, sinó de vegades 26 hores, perquè nosaltres també som l'única entitat que conegui, que no crec que hi hagi una altra, que dona servei a persones amb discapacitat sense papers, sense documentació. Perquè això és una cosa que no, la societat no ho sap, però tothom s'omple la boca d'integració, inserció, normalització, etc., etc., però és totalment injust i diria jo que cruel tenir a casa seva tancada una persona que pateix discapacitat psíquica perquè no té documentació. Quan aquesta persona ni ha demanat, ni ha triat, ni venir a aquest país, sinó que l'han portat i es troba aquí tancada a casa seva mirant per la finestra perquè no hi ha cap centre que els aculli perquè no té documentació. I nosaltres, bueno, doncs des dels serveis socials de diversos municipis ens truquen a veure si podem donar resposta al problema que pateix aquesta família, aquesta persona, i nosaltres obrim les portes. I què passa? Doncs has d'atendre que has de pensar que no té diners la família, que és desestructurada, que no té... Vull dir que al final fem un servei, també donem un servei de l'administració, de les assistentes socials i de l'àrea de serveis socials dels ajuntaments que no donen resposta real a certs problemes socials que s'estan patint al municipi i ens deriven a nosaltres aquests casos.
Bé, com que no tot haurien de ser situacions negatives, ens consta que el trampolí té un coixí de persones que els ajuden de forma voluntària, repetidament desinteressada. Com es fa aquesta crida per dir veniu-nos a ajudar? Com ho feu?
Sí, nosaltres tenim una bossa de voluntaris que la veritat és que és molt numerosa perquè la gent, la societat, realment és molt solidària. I bueno, nosaltres ens venen perquè els he conegut, perquè bueno, fem teatre, tenim les botigues de segona mà i després tenim el bar, doncs la gent ens coneix la nostra feina, fins i tot coneixen la gent sap el nom de cada un dels nostres usuaris i com hi ha un ventall tan ampli d'activitats que fem, doncs sempre hi ha alguna persona que se sent identificada o que està motivada per fer aquesta, ajudar-nos en aquesta tasca concreta, no? Hi ha voluntaris doncs, que venen a les botigues de segona mà, que tenim a la Bisbal, Torroella, Blanes i Barcelona. I doncs s'apunten a venir a ajudar-nos a triar la roba. Després també doncs, voluntaris al bar, voluntaris a les activitats educatives i artístiques que es fan al centre, o voluntaris per anar d'excursió. Sí, aquesta gent s'apunta a diferents activitats, però és per això, perquè hi ha un ventall tan ampli que bueno, que doncs que estan motivades a ajudar i més ajudant una tasca que es visualitza, que se sap quina tasca fem, perquè fem ràdio també, ara estem preparant per tenir el nostre canal de televisió propi, i bueno, pues, la visualització és molt important per tal de que la gent sàpiga el que fem i els voluntaris es puguin apuntar. Ara també la bona notícia és que aquest any el Cap Roig, doncs el concert solidari, nosaltres serem els beneficiaris, i clar, això també ens donarà molta visibilitat. I és important, dintre d'aquesta feina i d'aquest col·lectiu, la visualització, perquè venim d'un col·lectiu que fins fa poc no se sabia res i encara falta molt per fer.
Molt bé, parlem de les persones, parlem d'aquests usuaris del trampolí. Sabem que hi ha diferents circumstàncies o diferents nivells d'usuari en funció també de les necessitats, no? Però parla'ns de com són els usuaris i quin és el seu dia a dia.
Val, nosaltres, bueno, tenim usuaris amb diferents característiques. Per exemple, doncs, l'usuari que està més afectat, doncs, perquè té més del 60% de la discapacitat, doncs ens atenem a través del servei de teràpia ocupacional, que venen doncs, a les 9 del matí fins a les 6 de la tarda, de dilluns a divendres, i aquest usuari, doncs, les activitats que s'organitzen des del trampolí són activitats destinades a cada un d'ells, per exemple. Hi ha alguns usuaris dintre del servei de teràpia ocupacional doncs, que fan ràdio, altres que, per exemple, arriben a les 9, doncs avui els toca gimnàs, doncs fer magdalenes, un altre dia taller de cuina, informàtica, ioga, ràdio, audiovisuals, que ho fan cada dimarts de 2 a 5, també hípica. Vull dir, oferim un ventall molt gran d'activitats per tal de que cada activitat s'adapti molt bé a l'usuari, a l'activitat, segons les seves necessitats o segons les seves actituds o aptituds. I després, per a les persones que tenen menys dificultats, doncs, actualment ens estem enfocats molt en aquest tipus de persones perquè són persones que no tothom ho sap o quasi ningú ho sap, però potser són les més perjudicades perquè no reben cap ajuda de l'administració pública, estan destinats a buscar feina a l'empresa normalitzada i l'empresa, clar, a l'hora de triar o a l'hora de veure currículums, doncs és molt difícil que els contractin, no? I per això ara nosaltres, dintre del Bar Muntanya, que hem obert a la Bisbal, doncs volem donar feina a aquest tipus de persones. I després, els caps de setmana, organitzem activitats de lleure per tothom i també després està la llar residència, on viuen 5 usuaris, i doncs ens dediquem a la seva autonomia, viuen allà, en fi. I ara doncs, tenim algun altre projecte per obrir més serveis de llar residència o residència.
Bé, pel que hem captat, encara que no s'ha dit obertament, l'administració, quan no pot atendre, per les raons que siguin, a una persona doncs, amb aquesta situació, és la mateixa administració que els diu, bueno, aneu al trampolí, que allà podes donar un cop de mà. Us hi trobeu, sí, en aquests casos? És a dir, que venen persones que primer, normalment, han trucat a la porta de l'administració, sí, l'administració no els hi obre, però, sí, en canvi, us els envia a vosaltres.
Sí, bueno, t'he de dir que un percentatge molt alt dels nostres usuaris venen d'aquí. Sí, sí, sí. És el que deia abans, que ens truquen les assistentes socials, de molts municipis del voltant, perquè no saben què fer en un cas determinat. I nosaltres obrim les portes a aquesta persona amb tota la càrrega que porta darrere, tota la seva motxilla, i després, bueno, pues, el feedback que rebem de l'administració no és el més adequat, vull dir, no és el més adient. Vull dir que, en poques paraules, així de clar, nosaltres donem més del que rebem. així de clar. I això no hauria de ser. Hauria de ser que si l'administració pública no pot donar, no arriba a donar aquests serveis, pues hauríem de, o sigui, ens hauríem d'ajudar molt bé si no haguem d'estar buscant vindunguis o anar a demanar, saps? No sé, hauríem d'estar més proactius per les entitats.
Molt bé, doncs nosaltres, lamentablement, moltes vegades ens passa això, que lamentablement no tenim més temps, i en aquest cas ho sentim d'una forma especial perquè ens queda tan i tan curt i ens queden tantes i tantes preguntes en el tinter com per deixar-ho aquí, però és el que tenim sí que tenim segons per agrair diferents coses. Primer de tot, l'existència de persones com la Maite Cobos. Maite, de veritat que moltes gràcies. Sí que feu una tasca dura, sí que la situació a vegades és complicada i que cal ser a vegades clara i explicativa quan s'exposen les coses, i l'administració a vegades no sempre ho posa fàcil, en aquest cas diguem que mai ho posa fàcil, i per això doncs el nostre sentit agraïment, ànim, sort, salut i fins aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar visibilitat a tots aquests temes. Moltíssimes gràcies per la feina.
Doncs gràcies, Víctor. Fem una pausa.
Bé. Moltes gràcies a la Maite per ser-hi, per fer el que fa.
Moltíssimes gràcies. Tens una altra.
Correcte, fem una pausa en el programa.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
En Paco Basso, que està a prop d'en Víctor, no? Víctor, el tens per aquí, en Paco? Per on para?
Sí, voleia per aquí.
Paco, què tal?
Què tal, amics, companys, com va això?
Ni la veritat de bé que tu. Doncs vinga, som-hi, Paco, què ens expliques avui?
Doncs mira, us puc explicar, fa pocs dies a Girona es va celebrar el Fòrum Girona Gastronòmic amb molta problemàtica, entre d'altres, doncs, perquè els cotxes s'aparcaven al Camp de Mart i els hi fotien cada dia una multa entre 100 i 200 euros. O sigui, coses de que, bueno, l'Ajuntament i el Fòrum no s'han posat gota d'acord, però, bueno, és una notícia gastronòmica. Avui anem de notícies, perquè el rocambolesc, o sigui, en Jordi Roca, ha creat un gelat per celebrar els 10 anys del bàsquet de Girona. Aquest noi no para, en Jordi, és un crac, Cada vegada ens està portant més coses impressionants, més temes importants, i està promocionant la pastisseria de restaurant, que ara que ell tingui ara la viquineria amb la seva dona, amb l'Ale, i té també la pastisseria, però bàsicament els premis que ell té com a millor pastisser és pastisser de restaurant, val? El qual també podem provar en el rocambolesc coses, obres d'art que ell ha fet, des de gelats, des de pastissos i des del seu, la seva viquineria. Fa pocs dies també, es va celebrar el millor xuxu del món. Ara ja no és a l'Escala. L'any passat era a l'Escala i l'altre va ser a Banyoles. Però, com sempre, en aquests casos, se'ns ho han portat a Barcelona. I aquest any 24, el millor xuxu del món, l'haurem d'anar a buscar a Barcelona. Què hi farem? Com tantes i tantes coses, el Fòrum Gastronòmic, l'important es fa a Barcelona, abans es feia a Girona. Aquí es fa un fòrum petit, per no perdre'l, però en el fons el fòrum gastronòmic se l'han emportat a Barcelona. Llavors, bé, nosaltres aquí tenim el format petit, però són històries de Girona, tenim molta restauració, molta. Però si jo sempre dic que si algun dia se'ns n'emporten els japos, els xinos, els kebabs, ens quedarem amb 8 restaurants. Perquè encara que sembli que Girona té molta gastronomia, sí que la té. Però, clar, tenim una gastronomia important, jo no dic que no, important, però que és importada, precisament ens ve de fora, de països que bé, s'han de conèixer aquestes cuines, i no està malament, però aquest dia em comentava un, diu, Paco, és que avui dia, si vols menjar una mica bé, són 70-80 euros per persona. Sí, ja ho sé, és una mica cara, però també hem de pensar que el personal d'hostaleria ha de cobrar. No pot ser que cobri una misèria. Fent uns horaris, a vegades, doncs, de 8 del vespre a 1 de la matinada, com treballant els diumenges. Llavors, crec que es mereixen aquesta pujada, però bé, jo sempre dic, si no pots anar cada dia a menjar o cada setmana i vas un cop al mes, i mira d'anar doncs en restaurants que t'agradin, a qui li agrada la cuina tradicional, a qui li agrada la cuina tradicional modernitzada, a qui li agrada, que ara està molt de moda. I això potser, jo sempre parlo d'escoles d'hostaleria, en tenen una mica la culpa, perquè els hi ensenyen això sí, a fer aquesta cuina creativa, que jo ho entenc, un plat, si estan podent mitja hora, o 20 minuts o 5 minuts, quan fas una cuina tradicional, fas la cassola i allà hi ha 10, 20, 30 porcions, i ja la tens feta. Aquí no, sí, l'has de fer i tarda. I llavors, per això és cara. De tota manera, aquí està alguna de les notícies que avui ens han passat pel cap.
Fantàstic, Paco. Doncs gràcies per aquestes notícies i t'esperem d'aquí 7 dies.
Fins doncs, la setmana.
Salut, company, salut.
No faltis, que si no et posarem falta.
Posem el punt i final. Tornem d'aquí 7 dies. Gràcies, adeu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arté entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.